Doncs sí, Joan, ja ho dèiem, avui la cosa va de música i avui la cosa va de tòtems de la història de la música en català. Tenim a l'estudi en Ramon Moreno, ell és editor i escriptor especialitzat en música i cultura. Col·labora i ha col·laborat en premsa escrita, també en ràdio i en televisió. Quan parlem d'aquestes col·laboracions, a l'Escala sempre tenim present un programa que es va emetre ara fa 25 anys aviat, que era l'AMB de Beatles, més d'una trentena de programes d'una hora, on repassàvem la història i els fets i notícies principals d'aquest mític grup de la història de la música del segle XX. És autor de llibres com el Diccionari de los Beatles, de l'any 98, o La volta al rock a 33 en revolucions, de l'any 2016. És el redactor en cap de la revista semestral Encesa Literària, de la que ja se n'han publicat 6 números, l'últim dels quals, precisament amb un dossier central dedicat a l'escalenca Víctor Català. Ramon, sigues benvingut a la ràdio, com anem?
Molt bé, bon dia.
Parlàvem de Beatles, no sé si ho recordes.
Sí, 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 ho recordo.
Ha plogut des de llavors.
El que no recordo és que fora fa tant de temps.
Jo he dit 25, però bé, si no són 25, són 24, perquè era entre el 94 i el 96.
Sí, 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 fa no fas això, sí, sí. El temps passa ràpid, ràpid.
Beatles, història del rock, i ara Pau Riba, què ho fa? Què ho fa que ara centris focus d'atenció en aquest llibre, Pau Riba en 20 cançons?
Bé, de fet, el llibre el redacté jo és una mica com una casualitat, diguem-ne, perquè la idea de l'editorial era que l'escrivís el mateix Pau Riba i que ell expliqués les seves cançons, diguem-ne, la seva trajectòria a través de les seves cançons. El projecte va anar mutant i al final el vaig assumir jo mateix, també, bueno, a part de per la meva vinculació amb la música, etc. Però segueix sent la mateixa idea de fer un recorregut a través de Pau Riba a través de les seves cançons i explicat en bona part per ell mateix, diguem-ne, no? I el Pau sempre s'ha considerat per damunt de tot un escriptor, un poeta, un narrador, més que pas purament un músic, i llavors la idea era aquesta: les seves lletres tenen una potència literària consistent. De fet, el mateix Toti Soler deia que el Pau Riba havia escrit les millors lletres de la cançó, no? Com a moviment, i llavors la idea era aquesta. I de fet, diguem-ne que l'escriptor és una mica fet està creat a partir de les declaracions a través de llargues entrevistes que van fer amb el Pau, sí.
Cançons com mira, ja te l'engalto només d'entrada, perquè tu saps que hi arribaríem, que en parlaríem, doncs dediquem un minutet a la Nina de Porcelana.
Sí, està bé. Està bé perquè, a més, en el llibre... De fet, aquesta cançó, el llibre va ser com una mena de bonus track o de tema ocult. Nosaltres vam demanar al Pau que triés ell les cançons que el podien representar, i ell va subcontractar la idea, diguem-ne, i li va encarregar amics músics, Enric Casasses, Ivan Telefunken, etc., que fessin la tria. Llavors, quan va arribar la llista de 20 cançons, vam veure que algunes no hi eren. Algunes, la cançó Set en colors, per exemple, però era la que havia entrat. Però n'hi havia una que no hi era i ens semblava que era molt important, no? Que era precisament El noi de porcellana. I llavors, davant de la disjuntiva, què fem? Perquè, esclar, la tria està feta, però creiem que un llibre de cançons del Pau Riba no pot estar sense La noia de porcellana, i vam decidir incloure-la, diguem-ne, editorialment, no? El per què no hi era no està clar, diguem-ne. Poder els que van triar les cançons van pensar que algú altre la triaria, o també sí que és cert que el Pau té una relació, tot i que considera evidentment que és una cançó extraordinària. Ell sempre diu, i ho explica al llibre, diu: home, és que sempre t'acaben demanant La noia de porcellana, no? I vagis el que vagis, La noia de porcellana. Com si no haguessis fet res més, i ell és un home que, diguem-ne, que no li agrada mirar gaire el passat sinó el futur, i ha fet moltes coses. És com si a l'Urrit li demanessin sempre que li demanen algú contra Walsall, no? Però és evident que un llibre de cançons de Pau Riba sense El noi de porcellana no pot ser-hi. Llavors li vam incloure i, evident, s'explica la història, no, de com la va crear. De fet, és de les primeres cançons que va fer, i ell explica que li va sortir de manera molt fàcil, diguem-ne, d'una tirada, i fa, sabem que fa referència a una companya d'aquell moment de l'escola molt tibada, diguem-ne, no? I, però és una cançó que té aquella paradoxa que sempre ha jugat en Pau, és que és una extraordinària cançó, una lletra extraordinària, i que, a més, tot i semblar aparentment per l'embolcall una cançó d'amor, precisament no ho és una cançó d'amor, sinó que més aviat és una cançó com de, bueno, com de ràbia o de...
Com un retret,
sí, aquest, com un retret,
aquest,
no?
aquest perfil sí. de molta façana i no gaire
sí,
res per dins,
sí, sí.
No?
Tot i que l'embolcall musical és molt tendre i es presta a pensar...
La pateix en Pau Riba una cançó com aquesta?
No. Ell la pateix en el sentit de que ell creu, i efectivament, que ha fet moltíssimes coses, molts discos molt importants a la seva trajectòria, i que ja pot haver algú que sempre li demana la mateixa cançó, ja des del minut zero d'un concert, diguem-ne, no? Vull dir, però ell la canta, evidentment, a tots els concerts, i a més està supercontent d'aquesta cançó, perquè és una de les cançons més rodones que s'ha fet, i a més ha tingut innumerables versions, i jo crec que això també li dona el valor de ser una gran cançó.
Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu, i aixora com busca papallonet blanca sobre la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcelana, recipient a punt per ser un pler d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar, i això era com buscar papallones blaves damunt la mà. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar el braç. Semblaves indignada com una santa sense beat. Fràgil que t'has tancat sota d'una campana dolça i és de cristal.
Noia de porcellana, com el bonus track d'aquesta tria de 20 cançons, que editorialment s'hi ha inclòs, perquè si no els recomanadors no la hi posaven. Però resumir la biografia o la producció musical i poètica de Pau Riba en només 20 cançons ha hagut de deixar altres damnificats. Ha costat arribar a aquestes 20? O quin grau de consens hi havia entre aquests prescriptors?
Diguem-ne que no els hi vam... La tria la van fer ells, i ens va arribar els 20 temes tancats, diguem-ne. Era així.
Va, no es va haver de negociar. No, diu, home, no. És que deixeu aquesta època o aquell disc o aquell d'allò fora.
Jo crec que el Pau, com va encarregar les cançons, diguem-ne, ja va jugar una mica, va fer aquesta prèvia, perquè, sobretot una cosa, és que estan representades totes les èpoques de la seva trajectòria musical. És a dir, no hi ha moltes cançons d'un disc i d'altres discs no n'hi ha, sinó que més o menys està. Per tant, diguem-ne que estava pensat per poder fer la trajectòria. Sí que és veritat que hi ha altres temes, no sé, penso la cançó Setena en Colors, que és una cançó que més ha versionat, per exemple, el Masoni, no? d'aquí al costat, una versió excel·lent, aquesta ha quedat fora, per exemple. No? Bueno, però també és una qüestió com inevitable, no? El Pau deu haver fet un parell de centenars de cançons d'altíssima qualitat i d'altíssima memòria col·lectiva, diguem-ne. Llavors, fer la tria, quan fas una tria, és evident que queden moltes coses fora. Però com deia el seu avi Carles Riba, triar ja és opinar, també, no? Vull dir, també vol dir que la seva trajectòria són aquestes 20 cançons o 21 cançons.
Parlem de la figura de Pau Riba. Per a Ramon Moreno, qui és Pau Riba? Quin lloc li reservarà la història de la música en català?
La història de la música catalana hi reservarà el títol no gens, vull dir, prou important de pare del rock català, diguem-ne. El Pau és el que fa el primer disc de rock en català, més que de rock català, rock en català, que és el Dioptria, és aquell pas del folk i de la cançó purament d'autor al món del rock, i, diguem-ne, de separar, diguem-ne, el món de la cançó d'origen o d'inspiració francesa i situar-la amb la cançó d'origen anglosaxó, diguem-ne, no? Vull dir, ell, un dels seus principals referents és Bob Dylan, per exemple, i ell no es considera un cantautor purament de cançó, sinó que ell es considera un rocker. I, per exemple, quan una emissora de ràdio americana va dir que el Dioptria era un dels discos més importants del folk psicodèlic europeu, ell diu, i estic en part d'acord, però no és de folk psicodèlic, sinó que és de rock. Jo faig rock.
Ja, sense més ni menys.
Sense més ni menys i sense qualificatius. Ell es considera un músic de rock, no? Evidentment, en tant que de cantautor que fa les seves pròpies lletres, etc., doncs expressa uns sentiments, etc., però en Pau sempre és, i crec que aquest no és una etiqueta gent poc important, sinó que és el pare del rock català.
La cançó Taxista, un dels tòtems de la producció de Pau Riba, inclosa dins el Dioptria, si no vaig errat, era sí. El Dioptria primer, eh?
I de fet, és un dels primers singles que va fer, també, que ara no fa massa, ha celebrat el 50è aniversari, que es va reeditar en format single, també, i dels temes que més ha mantingut al llarg de la seva carrera.
Això ens porta a dir Pau Riba, pels que no en som uns experts, sí, Pau Riba el reconeixem, però sobretot per unes dècades concretes, la producció d'aquells temps, a finals dels 60 i la dècada dels 70, que em sembla que va ser de les més prolífiques en quant a discos. Pau Riba, a dia d'avui, encara viu d'aquella època?
No, precisament ell diu que és molt poc de mirar enrere i que és molt de mirar endavant. El que ha fet està fet. És important, és evident, per exemple, que estem celebrant el 50è aniversari del disc Dioptria, i és evident que això és important, però ell ja treballa en projectes, està fent un disc amb l'orquestra Firaluche, ell sempre endavant. Més enllà de valorar i de saber i de sentir-se orgullós, no?, de ser un dels referents de la música, no només catalana, sinó també la resta de l'Estat, que crec que és un aspecte important de que el Pau Riba va ser un referent del rock a nivell estatal.
Recordàvem aquest taxista, aquestes èpoques, i com ha evolucionat, quina salut artística està a dia d'avui en Pau Riba. Els discos són cada cop més distanciats un de l'altre, però les col·laboracions en projectes polièdrics com ell mateix, doncs hi van essent, no?
Sí, en Pau és un home actiu, eh? Sí que és veritat que el llibre també ho diu, que en algun moment, evidentment, com tot creador, perds una mica la inspiració, perds el toc aquell, no? Però això ell sempre ha mirat endavant i sempre ha fet coses, i com tot gran creador, i en el Pau Riba de manera molt destacable, no ha fet mai el mateix disc, és a dir, no s'ha repetit mai amb una fórmula determinada, sinó que sempre ha fet coses diferents. Jo crec que ell se sentiria molt incòmode si hagués de... I, de fet, no ho ha fet, i per això cada vegada potser els discos són més espaiats els seus, per allò de no repetir-se, perquè sempre ha volgut fer coses diferents, no? I de fet, no sé, com va fer Jola Daniel Kirpau, gravat a Formentera de manera casolana, el retorn d'aquell disc folk i bucòlic, el retorn va ser un disc de rock dur, de, bueno, que va ser també un dels primers discs de rock dur que es va fer a l'Estat espanyol, no? Ell sempre ha anat una mica a la seva... Això fa que la seva obra precisament tingui aquest valor, no? De no repetir-se i de ser tota diferent i, per tant, de ser tota bona, diguem.
I sempre mantinguent, això sí que ha estat una constant, mantinguent aquesta distància respecte als fòrums, diguem-ne, més oficials o les modes de cada moment. Ell ha anat a la seva i ha estat un enfant terrible i ha fet el que ha cregut que havia de fer en cada època.
Sí, sí, ell ha fet el que ha volgut. Enfant terrible és un paper que va jugar al seu moment com a instigador o de la cultureta catalana, diguem-ne, allò que renegant del seu avi, en Carles Riba, per exemple, no? Però també és veritat que ha anat sempre a la seva, i en molts casos no és que no hagi seguit les modes, sinó que els ha iniciat, ha estat el primer a obrir veda, diguem-ne, no? Mm. Però en tot cas ell mai ha seguit ni s'ha sentit cridat a seguir cap tipus de moda ni de mainstream, no? De carretera principal.
Deies en una entrevista a l'entorn d'aquest llibre, Ramon, i estirant el fil d'aquest tema que tocàvem ara, que per a Pau Riba va ser una sort que en el seu moment no el volguessin en els 16 jutges.
Jo crec que totalment, i jo crec que ell també n'és conscient, i de fet ho diu, el llibre també diu que em van fer a favor de la meva vida, no? Sí, perquè en Pau Riba no lligava, de fet és un dels arguments pel qual no el van voler, no lligava amb el que era aquest moviment de la cançó d'inspiració francesa, diguem-ne, no? Ell era això, o tenia vocació de rocker. I si l'haguessin acceptat, probablement li haguessin tallat una mica les ales, no? També és veritat que, per exemple, ell no feia cançons purament antifranquistes, per exemple, sinó que feia cançons més antisistema, no? Que també s'escapava una mica del component ideològic del moviment, eh? Tot i que també cal dir que ell sempre ha cantat en català i que ha anat a tot arreu, i durant uns anys molt importants va fer moltíssims concerts i moltíssims festivals arreu de l'Estat, i sempre cantant en català. Però també és veritat que, per exemple, la cançó Taxista el que fa és una crítica del sistema, de, bueno, la mecanització de la indústria portarà a la gent a l'atur, no? En un temps, recorda ell, que la paraula aturat no existia com a tal, sinó que en deien plegat de mans, perquè tothom tenia feina, no? Llavors ell és més antisistema, antisocietat, més que pas antipolític d'una determinada ideologia, no?
Mm-hmm. Antisistema, no tant amb colors polítics ni ideologies. Un exemple és com la ironia amb què se'n riu a vegades del folclorisme localista, com amb el Dan Sardana, mm-hmm. una de les cançons triades, i aquí en èpoques molt més cap aquí, la triada de l'Enric Casasses. Escoltem-ne un fragment també.
Sense fulles quan surt la lluna, el meu cor s'enlaire i les mans se m'embranquen per robar la fruita del cel.
Dan Sardana, són així, i veiem i toquem una mica tots els pals de les diferents èpoques de Pau Riba. Per cert, Ramon, com va la promoció del llibre? Perquè aquesta setmana hi ha hagut dues cites importants, no? Sé que heu anat a Terrassa, ahir éreu a Barcelona. Com està anant?
Bé, estem presentant el llibre una mica arreu. Terrassa, Barcelona, van fer-ho amb el mateix Pau Riba i amb el Pere Camps, que és el director del Festival Barna Sants, on també el Pau celebrarà amb un concert els 50 anys del Dioptria. I al mes de febrer tenim presentacions a Palafrugell, a Figueres, a Torroella, bueno, estem en marxa, diguem-ne, en sintonia.
Tot això pel que fa a Pau Riba. Fem, però, una mica de capítol pel Cal·lígraf, perquè aquest llibre és possible gràcies a iniciatives com a Edicions Cal·lígraf, del qual en Ramon n'és soci, i a través de Cal·lígraf canalitza inquietuds com aquesta de Pau Riba. N'esteu contents a l'Escala, a Ràdio L'Escala, han fet molta campanya d'editorials com aquesta, fins i tot en el programa dels oficis del llibre, fent campanya per al món editorial que existeix fora del paraigua de les grans, no? Pràcticament monopoli de planeta i poques marques més. Hi ha lloc per a Cal·lígraf i altres editorials com aquestes? No ha de ser fàcil.
No és gens fàcil, és un món complicat, com és complicat tot el món de la cultura, el món de la música, per exemple, també, no? Molts dels llibres, però intentem guanyar-nos el nostre espai amb seriositat, amb fent bons llibres, o que creiem que són bons llibres, llibres de qualitat, i en la mesura justa, no? I coneixem perfectament quin és el nostre tamany, però sense defallir amb les nostres ambicions, diguem-ne, que són totes.
Generant opinió, perquè només fer una tria o una altra de temes, deies fa una estona, doncs ja estàs opinant, no? I l'opinió de Cal·lígraf i els seus impulsors també la seguim de ben a prop amb iniciatives com l'Encesa Literària. Això, dient, fer cultura no és fàcil, i fer revistes d'alta cultura com aquesta encara menys. Ja aneu pel sisè número.
Sí, anem pel sisè número i complim la periodicitat que ens havíem marcat, que era de fer dos números l'any. Creiem que és una revista cultural que volem que sigui prou àmplia i de gustos diversos, de dossier d'art, un dossier de música, de creació literària i un quadern central, que aquest número, el sisè, com bé deia, està dedicat a la Víctor Català. I creiem que hi ha un petit espai, és un artefacte cultural, diguem-ne, que té, diguem-ne, per entendre's, que costa de fer i que té un cert dèficit econòmic, diguem-ne, no? Que intentem rendibilitzar al màxim, però que creiem que també té el seu espai pels lectors, bueno, per la gent interessada, no? Amb la cultura en general. Sempre diguem que nosaltres volem fer llibres per la gent que llegeix, no? Que, o sigui, intentar guanyar-te el mercat amb un tipus de llibre per algú que no llegeix és una mica com ridícul, no? Intentem seduir els nostres lectors i ampliar-ho, evidentment, no? I la revista complementa, creiem bé, aquesta vessant dels llibres, en el sentit que és més diversa, més plural, no? I que dos números l'any permeten una lectura absolutament tranquil·la. És una revista en format llibre que té unes 200 pàgines i permet allò, la lectura tranquil·la, sossegada i reflexiva.
Pel que fa als llibres i pel que fa a la teva feina, Ramon, la passió pels Beatles és innegable. Des de fa dècades has passat per la història del rock a 33 revolucions per minut, dèiem. Ara Pau Riba, i cap on van les energies? Quins projectes de futur hi ha pel mig?
Musicalment.
Musicalment, o a nivell de... Quin ha de ser el proper treball?
El personal, no l'he treballat, diguem-ne, no l'he pensat. Diguem-ne que, bueno, aquest del Pau ha estat uns quants anys, diguem-ne, en marxa, diguem-ne, no? I, bueno, ja ha menjat uns esforços, no? I importants. A nivell editorial, bueno, mantenir aquest ritme de marxa, diguem-ne, que són els 10 o 12 llibres l'any, que això significa, o anava a dir pràcticament, no pràcticament,
el llibre al mes.
Un llibre al mes, diguem-ne, que és el que permet mantenir-te, diguem-ne, al mercat, amb una presència constant a les llibreries, i intentar fer-ho amb coses de qualitat, no? Acabem de publicar la narrativa de l'Anna Dodes, per exemple, no? Bueno, doncs amb aquest tipus de cosa, i això menja moltes energies i deixa poques, diguem-ne, pels vicis personals, diguem-ne.
En tot cas, Ramon, a l'estiu ens haurem de veure amb un nou Beatles Weekend a l'Estartit. Això no ho havíem dit al principi en la presentació, però en Ramon Moreno aquesta passió pels Beatles l'ha arrossegat sempre. I quantes edicions portem ja?
Aquest any farem la 14a.
14a edició del Beatles Weekend. Ell n'és el director. Com serà aquest estiu?
Bé, no sé, estem treballant encara els pressupostos, que és la part, evidentment, més important de totes. L'any passat vam tenir amb nosaltres el Rod Davis, membres dels Quarrymen, el grup original el precursor dels Beatles, el primer grup del John Lennon. Intentem mantenir aquest nivell de qualitat, diguem-ne, amb, bueno, amb una aposta d'aquest tipus, que és el que, amb el que estem treballant, a banda d'exposicions, presentacions, etc, etc. Ara estem acabant de tancar els pressupostos i ajustar-los, que és la part més complicada i dramàtica i dolorosa en general.
Ja te crec.
I, bueno, i, però vaja, amb poques setmanes tindrem tancada la programació, sí.
Va, doncs n'estarem al cas. Hem parlat una mica de tot, però el fil conductor avui era Pau Riba i l'edició d'aquest Pau Riba en 20 cançons, edicions Calígraf, original de Ramon Moreno, com a compilador de tota aquesta informació que ens ha anat, que ens ha anat explicant. Felicitats pel llibre, Ramon.
Gràcies.
I que tingui una llarga durada i moltes vendes, que així ajudarem a edicions com Calígraf.
Fantàstic. Espero que us agradi.